Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 14 minuts al context aquest divendres ens posaria les coses més o menys igual que el divendres de la setmana passada per parlar més o menys del mateix. Però, com que ja vàrem iniciar aquestes converses del temps de família, ens anirà molt bé també la situació actual per seguir en el mateix fil. És fàcil d'explicar. Parlàvem la setmana passada d'aquesta sensació general de manca de referents, de llocs on agafar-se, de valors on poder d'alguna forma apel·lar en algun moment donat i bé, vàrem iniciar el nostre habitual temps de família a partir d'aquesta qüestió. Des del Centre de Reeducació de Vito Carreu Pau Barbeig, número 16, saludem com sempre el nostre psicòleg i psicoanalista particular en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Sí que vàrem concloure més o menys que en aquesta societat és més difícil ara trobar referents que fa 30 o 40 anys enrere, perquè fossin bons o no, els de fa 30 o 40 anys estaven tan establerts que ningú els discutia.
O amb discussió. Les discussions no els feien torontollar.
Això mateix.
No, eren inamovibles.
Mm-hmm. Diguem, i tothom, no? Diguem-ne, que ja sabia, més o menys, el camí que havia d'agafar, li agradés o no li agradés.
Bueno, quedava allò de o estàs amb o estàs en contra. I punt. No hi havia massa més. Uh-huh. No?
Una societat, diguem-ne, molt basada en aquesta dualitat, amb allò bo i amb allò dolent, amb, aquesta espècie de maniqueïsme així una mica,
sí,
establert. No?
Efectivament.
Allò que és bo, allò que és dolent, allò sí, que et porta al cel o allò que et porta a l'infern. Per dir-ho d'una manera.
Sí.
I ens deies tu que això és com un pèndol, mm-hmm, i estem més o menys, no sé si dir, a l'altre costat del pèndol, i ens plantejaves avui una qüestió, diguem-ne, un pèl complicada, però suposo que ens portarà on l'especialista creu que ens ha de portar. En una societat en què costa molt trobar els referents, bé, on s'han de trobar aquests referents?
Molt bé, bona pregunta. Anem a la prèvia. Començaríem per on no s'han de trobar.
D'acord.
La primera qüestió és estalviar-se la qüestió nostàlgica. I està plorant per lo que ja no es té, No, diguem, i aquestes alçades, a més ja aquest dol hauria d'estar ja
superat,
més que fet. Sí, sí, sí. I a més em sembla que des d'una certa joia, que la cosa en si no és dolenta, no és un daltabaix, no és una cosa que, és a dir, que això ha comportat moltíssims beneficis des de molts punts de vista.
O sigui, s'equivocarien aquells que diuen així obertament, és que estem pitjor que mai, és que la societat està pitjor que mai, és que no sé què.
Sempre relatiu, són
això
termes relatius.
Sí, sí.
Potser el que sí està és molt més polièdrica, no? Té moltes més cares, està molt més rica, coexisteixen, diríem, no, el segle XXI, mm-hmm, amb el XX, amb el XIX, no, encara en trobem. Bueno, hi ha gent que actualment encara va a Correus a enviar les cartes,
I, mm-hmm, i hi ha gent que no posa els peus en un ofici,
sí, que a més SMS va que... Mm-hmm. I tot això coexisteix. El que sí mostra, diríem, és aquesta tendència, aquesta necessitat de l'ésser humà de tenir certidumbres, no? O sigui, mm-hmm, seguretats, i això al 100%, i si no les té, se les inventa. I això és un problema, no? És a dir, o sigui, el primer seria com acceptar...
És bo que busquem una garantia de les coses, però no? Una seguretat? És bo que els pares i les mares pensin, home, a mi m'agradaria creure que puc garantir, més o menys, sempre poden passar coses, però que el meu fill o la meva filla... Si fa això i fem això, doncs molt probablement aconseguirem això amb unes certes garanties.
Certes, veus, ja ho dius, sí, amb unes certes... És a dir, això que seria una posició coherent, no? I consistent, mm-hmm, i personal. És a dir, si faig això i faig allò, però no és, o sigui, si faig el correcte, per exemple. Perquè aquí ja has begut oli, si comences a... Perquè dius, i què és el correcte? I aquí es complica les coses. L'altre és una construcció molt més personal.
D'acord. Però és a dir, és normal que busquem una construcció més o menys sòlida pel nostre desenvolupament de la vida en un entorn tan canviant i en un món tan canviant on passen tantes coses.
Òbviament.
D'acord, la necessitem fins i tot.
Sí.
Sí,
sí, sí, més ens val.
Més ens val.
És a dir, a veure, no? Poca gent pot existir o tenir des d'una una manca d'organització o d'ordre. És a dir, viure en el caos és molt complicat. Vull dir, molt poca gent ho pot fer. Normalment necessitem un mínim d'ordre per anar, no? per trobar-nos, per saber on estem.
D'acord. I t'ho preguntava en un sentit no tant ja per apel·lar a la frase del passat, que aquella de estudieu que així sereu uns homes de profit i unes dones de profit, aquella frase que s'havia dit sempre.
Sí, mira, i ara dius...
Però pot haver una versió actual d'aquella frase que expressava d'alguna manera un cert desig, no?
Fantàstic.
D'acord.
Veus? Això és... Aleshores hem de trobar l'expressió actual. Tal qual... O sigui, si no, és un anacronisme. I amb això s'ha de tenir molta cura. Els anacronismes no funcionen.
D'acord. No és a dir, allò que podia funcionar fa 30 o 40 anys...
Exactament.
No
ara, tal qual...
Tal qual.
Tal qual, o sigui, seria difícil de trobar coses que siguin tal qual 40 anys després. La gran majoria no ho són. No ho són, ni ho poden ser. Ni ho poden ser. Aquí és on dic de poder acceptar de que així és. De que és... Aleshores, tenim aquesta cosa que és, diríem, la base de l'esposa de l'ésser humà. No? És a dir, pobres humans allà, no? Arrepenjades als arbres, més que res perquè no se'ls mengin, o sigui, no per res més, no es passió per l'alçada, fins a que no, pugueu baixar de l'arboret i anar fent funcionar el coco per veure això de trobar recursos i intentar explicar una mica el que hi ha al voltant. No? O sigui, descobrir que si cau una llavor, que si s'enterra, que després una plantita, dius, ah, goita, mira per on, i si la planto jo, què passa? És a dir, són totes operacions d'intentar dominar i controlar la naturalesa. I una part d'aquest intent de control i de domini és per vies del saber i del coneixement. No? Hi ha un llamp i jo dic, ah, això és un llamp. No és un que, com m'he portat malament avui al matí, m'està tirant uns ratxos i que en qualsevol moment m'encertarà.
Això no ha canviat del passat al present.
Mira, s'ha relativitzat una mica, però no gaire.
No gaire.
No. Perquè si mirem, és a dir, aleshores el desenvolupament, diríem, evolutiu en l'antropològic va començar per la cosa animista, hi ha un que està cabreix, és a dir, amb una projecció de la pròpia mentalitat humana en lo natural, després va entrar, diríem, amb la màgia, ara, si junto tres pedres i no sé què, incidiré i controlaré els fenòmens, després la religió, és si fas una sèrie de pautes
passaran unes determinades coses
unes altres, i després la ciència, no? Que intenta explicar d'una forma realista. Però si ho mirem ara per ara, la religió no ha caducat, i no només no ha caducat, sinó que va a l'alça, i quasi les guerres actuals, exagerant una mica però no gaire, són guerres religioses. O sigui, per tot el món musulmà i tot això, és clarament una actuació, és una guerra religiosa. Des de l'Occident probablement és més científica.
No, i ara saltaríem, diguem-ne, de temàtica, però segurament moltes persones convençudes de l'islamisme tenen un referent a la vida, encara que a nosaltres ens pugui semblar absolutament inadequat o absolutament fora de
anacrònic.
Anacrònic, el que sigui. Però el seu referent és un que és aquell.
Sí, i el tenen.
I el tenen.
I el defensa...
El tenen tant que fins i tot moren pel referent, si
aquí
convé.
Aquí està.
Quan exactament. Aquí, diguem-ne, cada vegada és més difícil trobar algú que digui no, jo moriria per, diguem-ne, llevat de l'àmbit més proper o segurament alguna cosa d'aquestes, no?
Aquí, mira, és molt curiós. Jo moriria, posat així, no. Però diríem, gent que va morint en l'exercici de les seves funcions, a punta pala, bombers, policies,
sí, senyor.
Metges...
Sí, senyor.
Ara,
la frase socials, així obertament...
Clar,
sí.
Dir jo aniré morint o no.
Sí, sí. No, no.
Però diríem que més o menys conscient hi ha funcions...
Del risc que suposin, del compromís que suposen i la responsabilitat que suposen. Això és un referent també, és un valor...
Clar, però és ètic, si ho mires... és pura ètica. Si aquesta persona el posessis en una situació absolutament racional, a dir, tu què faràs? Deixaràs els teus fills orfans per anar a salvar una persona que ni coneixes? I la teria, hombre, en principi no. Però clar, quan arriba el cas, dius, no la deixaré morir. I no té present tot l'altre. I no és que digui, ara em tiraré a matar-me. Va a salvar. Però igual...
I això, que és tan, no només elogiable, sinó tan valorable, on s'ha pres? Qui ho ha pres? I com ho ha pres?
Bueno, diríem, bàsicament, en l'entorn familiar.
D'acord.
És una construcció...
Ja sabia que aniríem a parar aquí, eh? quan el món dona moltes voltes, l'entorn familiar ha de ser el referent?
Sí, sí. És a dir, el que, diríem, també és un referent del passatge per lo social. És a dir, no és que tot es cuini en l'interior de la casa.
Família.
També, diríem, el passatge per lo escolar té una vessant familiar de recolzament, de tria, d'acompanyament. Oi, no és vés a l'escola que vulguis o ja, bueno, ara que vas a l'escola ja t'ho faràs, no? Hi ha uns pares allà que fan un seguiment i tot això, diríem, són els elements i algú del propi subjecte que posa de la seva part, òbviament, diríem, aquell sí, el germà no. I, no?
Això no ha canviat.
Això no ha canviat.
No ha canviat, per bé i per mal. O sigui, aquella frase feta que diu que els amics s'escullen i les amigues s'escullen i els pares no.
Així és.
O sigui que pot passar, diguem-ne que, home, pot passar de tot, oi? Però és cert que aquests referents tenen sobre seu una responsabilitat molt important.
Molt, que això era el que dèiem el dia anterior, que passa el temps però això no es modifica.
I ens deies que segurament més ara que abans, perquè és més complexa la realitat que envolta.
Exactament. Que el diríem que el mapa no, és més complicat, té més muntanyes, té més accidents geogràfics que cal, diríem, anar travessant i anar, i per això fan falta, no, la brusoleta, els referents que permetin desplegar-se pel mapa.
D'acord,
no?
O sigui que reduint-ho tot, els fills faran el que vegin fer els pares?
No.
Vaja.
Clarament, per sort o per desgràcia...
Això no vol dir que els pares poden fer el que vulguin?
A veure, això no vol dir que els pares davant dels fills puguin fer qualsevol cosa. Això és cert.
D'acord, ho podem tornar a repetir tot? Perquè la frase és sencera, eh? Els fills no faran el que vegin fer els pares?
No.
Però això no vol dir que els pares puguin fer qualsevol cosa davant dels fills?
Exacte. De que els fills puguin veure qualsevol cosa. No? És a dir, hi ha coses que els fills no han de veure, o que no s'han d'ensenyar, o que no són per parlar, o que no són per dir, pel fet que siguin fills o per l'edat.
Em pots dir alguna?
Per exemple, el que té a veure amb les vicissituds de la parella, sobretot, per exemple, les sexuals. O, segons com, les vicissituds econòmiques. Anar traslladant les angoixes econòmiques als fills d'una manera així, com si fos un altre adult, és posar-ho al servei de l'angoixa pura, perquè el nano no entén, l'únic que veu, l'únic que percep és el descontrol o la por o la inseguretat, no? Però no té elements per ni per organitzar-ho ni per donar resposta. És a dir, i després els fills no són, no, si no, imagina, si n'hi haguessin tres fills, tots tres, no, serien clavadets al papa i a la mama. I no, i moltes vegades, a més, ells sol dir, no? Aquest, si sembla més, tira més al pare i a la família del pare, o físicament, si sembla el pare, però anímicament o de caràcter, més a la mare.
D'acord,
no?
Perquè hi ha aquí una qüestió congènita, també.
Sí, hi ha una qüestió
que no sempre, hi ha trets de caràcter i de personalitat que...
A veure... anem a veure, la genètica pura jo crec que no deu existir, diríem, per exemple, els metges que no intenten ser el més contundents que poden o que els hi permet la seva ciència, parlen, per exemple, de predisposició. No s'atreveixen a dir aquest genoma n'hi ha que té, segur que serà això o que farà això. Diu, té predisposició a adquirir càncer, per exemple. No? Si hi ha una herència, una línia genètica, hi ha més però la predisposició no és igual a la contracció de la malaltia.
I això ho podríem aplicar igualment a la personalitat,
exactament,
a la manera, sí, a la manera d'actuar.
A la forma en què això adquireix en cada subjecte, donada una dotació genètica, que normalment, o sigui, és desconeguda. No sé com dir-ho, jo no sé res, o sigui, com són els meus gens o què hi ha. és una X, és una incògnita. No? Ara estan descobrint, no?, tots els gens d'un cuquet, d'una papallonet,
sí, sí, sí.
I estan encantats de la vida, i tenen feina per anys, eh? O sigui que el nostre encara... Tu i jo em sembla que no ho veurem.
No, de tota manera, segurament, potser algú pot haver cridat l'atenció que no tan contundent que has dit quan preguntàvem si els fills fan el que veuen fer els pares. Perquè no sé si molts pares deuen pensar, home, aleshores què se suposa que hem de fer? I per tots aquells que puguin pensar, hem fet, o millor que hem sabut, no ens hem discutit tal, tal, tal... I en canvi del fill o de la filla hi ha coses que no sabem d'on les ha pres ni on han sortit, però no són nostres. No.
A veure, no, però poden haver-hi precursors, diríem, de la nova creació, agafats una mica del pare, és a dir, és molt parcial. Això que, diríem, els pares són models d'identificació, però no són models de còpia. No? És com si tu agafessis, no sé, el Miró, no? Dona amb ocell, i tu no veus ni la dona ni l'ocell. No? I això és més o menys el dels fills.
D'acord.
No? Diuen, dona amb ocell. Dius, ostres, però no és ni la mare ni el pare. Aquest és, això és una composició.
Identifiques un Miró, però no.
Exactament. Exactament.
D'acord, o sigui que identifiques a tu un fill, això, però...
D'acord. Però, no com a còpia o com a emulació o com a... perquè està, diríem, també atravessada pel desig, i pel vincle. Hi ha, per exemple, molts fills de fumadors que no fumaran en sa vida, perquè han acabat fins al capdamunt del tema dels cigarrets dels seus pares i de com fumen i del mal rotllo que porta i que tenen molt clar que no han de fumar i que els seus fills no els faran passar pas per aquest calvari. Aleshores, el model dels pares ha anat fantàstic
per no
seguir-ho. És a dir, és un model negatiu, per dir-ho així, simple. No?
Sí, això pot passar, també.
Sí, oi, i tant que passa. I tant que passa. O veure-lo del pare per no anar en aquella direcció.
És a dir, veure els pares discutir per...
Exactament, exactament. Sí, després també hi ha una vetllada crítica als pares. No? Hi ha molts nens que fantasegen de quan siguin pares. I són nens que tenen molts pocs anys. Jo això no li faria pas a mon fill, que és una crítica vetllada als pares de lo malament que ho fan com a pares, perquè jo m'estic queixant com a fill. Si estic pensant que jo com a pare no faré això, és una manera de dir que ho estan fent fatal.
D'acord, tot i que tu ens havies comentat en més d'una ocasió que hi ha un període de la vida en què els fills tenen els pares en un pedestal.
Però això forma part del pedestal, en certa mesura. Quan el pare, o sigui, perquè és la pretensió de que tot ho dongui, de que tot ho faci bé, que com pot ser que faci el pare? No, o sigui, jo seré un pare que no fallaré, seria la qüestió. O sigui, el consol és dir...
És més fàcil consolar-se quan un no ho és que quan ho és.
Efectivament, que és una qüestió bastant infantil. No? O quan els nens petits diuen, tu no ets la meva mare, com que no soc la teva? La meva mare és l'altra, la que està simpàtica i la que m'estima.
La que no em faria
sí,
això.
No, pas tu, que estàs una bruixa. I és així.
Però fins i tot en aquests moments diguem-ne, en què els fills tenen els pares molt, molt idealitzats, no s'estableix aquesta còpia que dius tu? De maneres de fer i de maneres d'actuar?
Es produeix una incorporació, no? És a dir, a un tret, una característica, que diu, goita, a mi jo vull ser com la mama, jo vull fer això, ostres, això mola, jo vull per mi. Però en aquesta incorporació haurà de fer, de lligar-se altres trets d'aquell propi subjecte. Amb la qual ja agafarà, és un element agafat de fora, que seria molt similar al model, però l'haver de lligar-se amb altres elements propis i agafa una configuració diferent, no igual.
D'acord.
No exactament igual.
Això és aquella eterna cançó també, un voldria ser com i no ho serà mai.
Bueno, que respecte a l'ideal sempre hi ha una distància.
Sempre hi ha una distància, no?
Sí. I per això, per exemple, respecte a el que dèiem, aquestes referències absolutes, intentar idealitzar-les tampoc ajuda, perquè ni eren tan ideals...
Ni fill ideal, ni pares ideals, ni res ideal.
Ni ideals ideals.
Per tots aquells que es vulguin treure del cap. De tota manera, però, com que començàvem parlant bé, els referents com s'inclouen dins aquest discurs que ens acabes de fer, que sí, els fills miraran els pares, les actuacions dels pares, però les prendran com a referent en algun moment? És a dir, els pares poden pensar, home, nosaltres ho farem el millor que puguem i el millor que sabem, però això veritablement ho agafarà, ho interioritzarà d'alguna manera?
A veure, una cosa són els referents que els pares tenen per bellugar-se com a pares i per la vida. I una altra, diríem, són els que els pares procuren construir i proveir i donar als seus fills. Aquests són els més...
No necessàriament han d'anar...
No necessàriament. Diríem, aquests formen part de l'educació. Què és això de has lo que yo digo, però no lo que yo hago? Això és l'educació. Bàsicament, De vegades sí que fem...
El que passa és que molt sovint i em sembla que ens mirem més amb el que es fa que no amb el que es diu.
Aleshores, clar, el fill diu, si tu digues el que vulguis,
sí,
que
però
jo,
després
però
ja et veig
a venir. Exactament. I aquí, en el que sí veuen, és on també els pares, diríem, ensenyen moltíssim. Molt més allà on no pretenen ensenyar res, allà ensenyen en el sentit que ho mostren.
No cal parlar per ensenyar.
Exactament, no cal parlar per ensenyar, tal qual.
Sí?
Sí. No, és una imatge val que més que mil paraules, en aquest sentit és així.
Els fills i les filles es quedaran més amb els fets dels pares que no amb les paraules dels pares?
Sí,
això sí.
Sí, els fets marquen molt, el fer, el ser, l'actuar, la manera de vincular-se. Diríem, no sempre la música va amb la lletra. És a dir, de vegades, no sé, no? La música és de vals, però la lletra és de tango. Allò...
D'acord.
I
a partir d'aquí, o sigui que no cal fer gran cosa tampoc, sinó que com allò que a vegades diuen, no, sigues natural, sigues tu.
Sí, natural. Però això no treu, diríem, que hagi d'haver-hi una adequació a la situació. Natural no vol dir fer el que es roti, ni molt menys.
D'acord.
És a dir, no, de vegades passa, no?, que els pares diuen...
Sí, els pares s'han de limitar.
Jo diria adequar-se, no?
Sí,
però això comporta limitacions, segur.
El que ens deies fa un moment, a dins d'una casa es pot fer el que es vulgui, quan hi ha un fill o una filla ja no es pot fer tant el que es vulgui.
Diríem, depèn de que sigui això que es vulgui.
D'acord.
Hi ha coses que es volen i potser es poden fer a casa, però a partir de que els fills estiguin dormint. No? Es poden fer a casa o així com hi ha d'altres que es poden fer però quan la parella estigui dormint o quan no hi sigui o quan s'està sol. És a dir, que el context determina una mica els marges d'aquesta naturalitat. Però tornem a estar en el mateix, una naturalitat absoluta
no hi és.
No, això seria un sarau horrorós, la naturalitat absoluta. És que tu imagina't, el pare arriba, no sé què, cansat, tal i qual, i ve el nen, no sé què, diu, vés a parir panteres, no? Estic jo ara, vinga, passa d'aquí. No ho farà, no? Es contindrà, respirarà tres vegades, potser abans de passar per la porta dirà, nen, prepara't.
Si ho fa, malament rai, no?
Si ho fan, vull dir, té conseqüències, vull dir, no? A veure, el nen quedarà bastant... no, xoqueat o trasbalsat, no, per aquest tipus de... És a dir, que la naturalitat moltes vegades és un luxe que no sempre és possible, no? Diríem que hem de tendir cap a, diríem, el més espontani, que... però diríem, no d'una manera absoluta, perquè el context determina i marca, no? També que ens hem de regular.
En qualsevol cas, els pares són el primer referent dels fills.
Sí.
Sempre?
Com a primer, sí, sempre hauran... O sigui,
sí?
Sí, sempre hauran estat el primer referent. Diem, per més que vinguin molts altres després, i els altres passaran, diríem, pel tamís del referent dels propis pares. Per exemple, moltes coses seran com eren a casa o no seran com era a casa.
A casa.
O sigui, hi ha una categoria... Que després ja no potser no fa cap més funció i es podrà agafar com algo nou i... però sí que sempre la referència primera
ens queda l'atenció perquè ens comentaves a l'inici, home, això de mirar el passat no d'allò, però en canvi cadascú de nosaltres té determinades coses que apel·len directament a un passat molt concret i a unes situacions molt concretes.
Efectivament, té un fonament.
Que ens acompanyen, per dir-ho
sí,
així, no?
Sí, és, a veure, és com lo de les cases, no? No els veiem, però tenen uns fonaments importants, no? I estan allà, i si no hi fossin els fonaments, tot l'altre no, no estaria en peu.
I estan, com deia aquell, perquè ens donen la gana que hi siguin. Estan? Perquè ens hi trobem a gust,
a veure,
funcionant a partir d'uns determinats fonaments o ensenyaments que, o situacions que varen viure i que,
a veure, és curiós, això que dius. Sí, sí, diríem, des del punt de vista de la lògica hauria de ser així, no? Però com ho veuries si tens una persona que està tot el dia plorant per això i patint i no pot sortir al carrer i no pot fer la seva vida perquè està patint per el que li va passar quan tenia 5 anys, per el que va passar quan tenia 10, quan es va casar, el que li va fer el marit, i que i han passat 30 anys del casament i encara, vull dir, no oblida i no perdona i, és a dir que...
Allò també ha estat un referent, però en l'altre sentit,
exactament.
No? Perquè no es pot, i a part tampoc es pot treure del cap, vaja.
O que està en el cap d'una manera absolutament anacrònica, perquè està en el present,
sí.
I no fa passat. O sigui, la història, quan més històrica, millor. No? És a dir, perquè fa de referent, però no de repetició. Perquè si no, en la repetició es compliquen les coses.
Els mals moments s'obliden o no?
No.
Encara que la frase feta digui això, no? És que jo ara només recordo els bons i els dolents no els vull recordar, no sé què tal.
Bueno, tot això és una feina que s'ha de fer, direm, no? Per intentar no? I si són alguns, vale, però si són molts, és molta feina i insumeix molts recursos energètics, diríem que en aquest sentit són com un sistema tancat d'energia i tenim un quàntum, no, una quantitat que no és infinita, amb la qual cosa si hem de dedicar molta a anar tapant forats, no ens queda per continuar construint o per continuar navegant o com se li vulgui dir, no? Que se'n parla de la capacitat d'oblit, no del defecte de l'oblit, sinó que és una capacitat, com la memòria. La memòria és una capacitat, una altra capacitat és la d'oblit, perquè fa falta. Necessitem oblidar. Clar, clar, no. Si tinguéssim present tot constantment, diguem, estaríem col·lapsats, vaja. És a dir, jo ara estem tu i jo aquí parlant,
sí, sí.
I jo no tinc present ni el que m'ha passat abans ni el que em passarà quan sortir d'aquí.
Però d'alguna manera, home, oblidem moltes coses d'una forma gairebé inconscient, no ens n'adonem.
Aquí està. Això, clar, que això no és exactament... O sigui, l'oblit és conscient, però el registre està allà, diríem, és... És com si diguéssim, a veure, no sé si... Mira, hauríem de començar a fer la comparació amb el disc dur.
Més d'una et podria dir, bé, esclar, allò, records d'infantesa, doncs bé, aquell record dolent, o en algun moment, o records dolents de la vida, o records punyents, de un diu, home, ja ho voldria, però no puc...
Oblidar. A veure, el que no es poden és esborrar els fets, per exemple. No es pot esborrar les experiències viscudes. Això és així. I els esforços per borrar i per fer veure que no hi són i desgasten moltíssim i l'èxit és dudós. Si es poden resignificar, és a dir, que el que tenia una significació, imagina't, no? De que la mama no m'estimava i em tractava malament, si es queda tal qual, és una cosa. Si, diríem, aquest subjecte pot... resignificar, dir, però és que la mama tenia 7 fills més i treballava, no? I el pare no hi era i tal, pobra dona, què volies que fes? Aleshores, ja és una altra cosa, ja no és la mama no m'estima i em deixa de banda, ja està, no, passat per, diríem, per altres moments de la vida, per altres recursos personals, amb la qual ja no és tal qual el record punyent i no, ja està més... si vols, més diluït, més enganxat a altres coses, més relativitzat, i això ajuda, diríem, a portar-lo millor. I amb la qual no cal fer tants esforços per aparcar-ho, per oblidar-ho, per no sentir el que sents, que és sempre molt complicat. No sentir el que sents.
Perquè s'ha relativitzat en el context. Per dir-ho.
Perquè ha quedat, diríem, més lligat a moltes altres coses. No? Aleshores, tornant una mica a la nostra... dèiem això, no? De poder acceptar que els absoluts no hi són i que no tornaran. De vegades, per exemple, a pesar de la nostra tendència i la nostra necessitat de tenir aquestes coses incòlumes, inamovibles, que és impressionant. Mm-hmm. No?
De no voler baixar mai del burro.
Exacte, coses, coses que estan allà, allà. Tota la vida. I... Mm-hmm. Perquè si no passen coses com això. No? La religió ve a ocupar aquest lloc, en la versió fanàtica, diríem, i la ciència també. I ara jo crec que en Occident tenim una mica la ciència com a religió. Començant pels propis científics, que tenen una tendència a posar-ho com a veritats absolutes, i que això ho explicarà tot, i podrem explicar-ho tot, i pues mira, no. Per sort, no. En sèrio que és per sort que no.
Però saps, no hi ha veritats absolutes, uh-huh. Es dius, però és bo que una persona tingui conviccions?
Sí.
Sí,
sí, sí. Aleshores, molt bé, fins aquí arribem. Tot això, no? Aleshores, què tenim? Bueno, tenim referents, tenim faros, tenim uh-huh. fites que van... donant pistes, no? o aporten elements, però són, diríem, construccions. Són coses que anem construint, que anem posant i que requereixen d'una actitud dinàmica. És a dir, no són estables i constants. No? És a dir, ara, per exemple, semblaria estrany que un matrimoni, encara que passi per l'acte religiós i digui hasta que la muerte no se pare... És molt difícil que si tu agafes un d'aquests i dius, escolta, però tu creus que t'estaràs tota la vida amb aquest i tal i qual? I dirà, pues no, seria un miracle. Sí, no? I l'altre li pregunta si probablement et dirà alguna cosa per l'estil. Fins a que aguanti la corda. No vull dir que sigui ni bo ni dolent, però diríem que abans es feia i amb, una, o sigui, amb un convenciment que tu els agafes i tu creus que, oi tant, si no què? No, què pot haver-hi que no sigui això? I avui dia no va així. No? És molt més relatiu i bueno, doncs puc viure amb això. Dic, mira, entre tant ens estimem i les coses vagin bé, sí, ara quan durarà això? Dic, no sé, ja,
tota
ja ho veurem.
De tota manera és difícil trobar referents si tot es converteix en tan relatiu, no?
No,
perquè un referent és quelcom que no perd valor amb el temps, que sempre es manté passi
no,
el que passi,
no? No, això seria un tipus de referent. No sé, per posar un exemple tonto, si tu tens una regata i hi ha una sèrie de balisses posades, bueno, quan hi ha la regata, una regata estan posades d'una manera, si tornen a fer la mateixa regata al mateix lloc estaran posades d'una altra, són referents però no són els mateixos, continuen fent la funció referent i aquí està la cosa, justament, no? Necessitem referents més plàstics, més adaptables, més movibles, més maleables, més articulables amb altres referents. I això, bueno, requereix una certa gimnàstica, no? Un exercici de que probablement requereix una inversió energètica, però per altra banda també dona rèdits importants, no? És a dir, quan tu preguntaves, bueno, i això en l'educatiu, no? Uh-huh. Com queda? Bueno, mira, des de lo teòric em sembla que ho tenen molt ben plantejat, no? L'escola parla de l'atenció a la diversitat. Hi ha prou de pensar que aquí a primer tots o no sé què, a segon tots o no sé quantos. No, això no xuta. I aquí, primer això és... Ja veus, entre aquests 25 podem fer tants subgrups que acabaríem fent 25 subgrups, no? Sí que es poden fer subgrups, sí, però sí, bueno, sí. Però si afines molt s'acaben els subgrups. Atenció a la diversitat, que què vol dir? Vol dir que ha d'haver-hi, hi ha una part que va per a tots, però després caldrà ajustar-ho, adaptar-ho a cada nano, en cada moment. I això costa molt. Jo he parlat amb mestres de nanos de 5 anys i et parlen a l'octubre. Per lo que passa ara a l'octubre fan una projecció de com acabarà el juny. Dic, però tu saps el que estàs fent? O sigui, tu saps el que són 8 mesos? Estàs parlant en tu serien com 25 anys, o sigui, més o menys, no? Un any en un nano de 5 és un 20%. Dic, pues en tu és com si diguessis, no, és que per lo que passa avui no, els propers 20 anys tu tals, oi que no, que és una mica massa. Costa molt de veure, sobretot la dinàmica canviant i la possibilitat d'anar, diríem, modificant, incidint, construint i creant, diríem, nous muntatges, noves estructures, de vegades noves habilitats.
Mm-hmm. 9:48, seguirem en aquesta mateixa qüestió, perquè només acabem de començar la temporada. Roman, gràcies. Des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barravets, número 16. Fins la propera.
Fins divendres.